Solidaris, Mercè Folch.
I si paressin un moment. Per respirar profundament. I poder comptar fins a deu. Per pensar si això és el que volem. La vida és ara, la vida és ara. No hi ha res més al final.
Solidaris. Tothom té una història.
سلام وقت بخیر به خبرهای ساعت 12 روز با من خدیجه امین خوش آمدید.
Com va, com esteu? Benvinguts als Solidaris. La periodista Khadija Amin era una cara coneguda a l'Afganistan. Presentava l'informatiu matinal a la televisió pública del país. El 15 d'agost del 2021, quan es va posar davant de les càmeres, no sospitava que seria l'última vegada. El retorn al poder dels talibans la va convertir en un objectiu. Amenaçada i sense feina, va fugir de Kabul en un vol direcció a Madrid sense poder-se acomiadar dels seus tres fills. La història de la Khadija parla de resiliència. Als 19 anys la van obligar a casar-se per força. Va patir episodis continuats de violència. La van esborrar, com moltes altres dones, sota el burca. Lluny de conformar-se, va plantar cara al rebuig social i es va divorciar quan la legislació al país encara ho permetia. Aquest nou inici la va portar a la universitat, va estudiar periodisme i va aconseguir treballar del que sempre havia somiat fins que l'extremisme s'ho va endur tot. En un país on s'aplica l'apartheid de gènere per llei, on les dones transiten a la foscor més absoluta, la Khadija lluita des de l'exili per saber on són els seus fills, per recuperar-los d'un pare maltractador que des de fa anys li impedeix tenir-hi contacte. La Khadija també s'ha erigit en la veu de milers de dones afganeses que malden per sobreviure en unes condicions extremes. El documental «D'onde estan mis hijos?» de Movistar Plus i el llibre «Sin velo», publicat a Penguin Random House, trobareu la història d'aquesta dona excepcional. Khadija Amin, ¿cómo estás?
Estoy bien, gracias. Aunque lo que está pasando en Afganistán no me deja estar bien, pero físicamente estoy bien.
La Khadija ens saluda des dels estudis de Catalunya Ràdio a Madrid i ara hacías referència, Khadija, al bombardeo de Pakistán contra Afganistán de hace unos días, ¿no? ¿Qué sabes de tus hijos?
Pues de momento no sé nada de ellos porque han salido de Afganistán hace poco tiempo. Estoy intentando de localizarlos porque desde que salieron de Afganistán su padre no me da información que dónde están, cómo están. De momento estoy en un punto de ver cómo puedo localizar a ellos.
¿Cuánto tiempo hace que no ves a Omar, a Rezwan y a Siawash?
La última vez que fui a visitar a mis hijos fue octubre de 2024. A partir de ese día, que era cumpleaños de Omar, que yo fui ahí a celebrarlo, no hemos vuelto a vernos, porque el padre de mis hijos les llevó de vuelta a Afganistán y yo no puedo entrar a Afganistán, porque para mí entrar en Afganistán es como jugar con la vida.
¿Saliste amenazada?
Sí, yo nunca quería ser refugiada, yo no quería salir de Afganistán, pero digo que, bien dicho, es como me obligaron a abandonar mi país.
¿Por qué no puedes recuperar a tus hijos, Khadija?
Cuando nacieron mis hijos, es que en partido de nacimiento de mis hijos es el nombre de su padre, fíjate, que en el hospital estuve yo, ¿no? Pero en el partido de nacimiento de mis hijos aparece el nombre de su padre. Primero esto. Y luego, su padre, para salir de Afganistán, falsificó un documento que en este documento aparece que la madre de los niños se ha fallecido. Esto ha complicado mucho la situación para poder recuperar a mis hijos. Yo tengo que hacer una prueba de ADN o a través de los abogados a llegar a un acuerdo con el padre de mis hijos para poder ver a mis hijos, porque si no, yo no tengo nada. Yo fui a Alemania, yo fui aquí en España a denunciar en comisaría de policía y me dijeron que quién eres, ¿no? Entonces es como que me duele mucho ver esto, que yo no puedo hacer nada por mis hijos. Llevo mucho tiempo intentando y luchando para estar con mis hijos o tener derechos de visita, pero desafortunadamente veo que es muy complicado.
Claro, tú a nivel burocrático no existes.
No, en documentos oficiales, que es como en una oficina de registros civiles, que ahí registran, ¿no?, para sacar tarjeta de identidad o pasaporte. Entonces, ahí, pues, que estoy como muerta, que no vivo.
De esta situación desesperada nace el documental ¿Dónde están mis hijos?, de los directores Vanessa Hernández Borque y Pablo Deus Bouzón, y que se acaba de estrenar en Movistar Plus.
O consigo sacar a mis hijos o me van a asesinar.
La historia de tu vida también la has contado en el libro Sin velo, publicado en Penguin, Random House. ¿Cómo te ha servido poder contar tu historia a través de estos dos formatos, ¿no? ¿Qué quieres transmitir con el documental y también con el libro?
Pues estos dos trabajos que he hecho me ha sanado mucho, porque es como una trauma, ¿no? Es un dolor de que remueve mucho al escribir el libro y al también el trabajar en el documental. Me ha afectado muchísimo, pero a la vez me ha servido mucho para, primero, que esto a través del documental, yo quería que esto sea como una carta audiovisual para mis hijos, que vean cómo su madre ha luchado, ¿no?, para recuperar a ellos, y luego que también da voz o dar visibilidad a historia de millones de mujeres afganas que están encarceladas en Afganistán, que no pueden hacer nada, no pueden ni hablar de lo que está pasando en Afganistán. Entonces yo, con el documental y con el libro, quería hacer esto y también que sirva para mí también, porque psicológicamente, como yo he sufrido muchísimo, había momentos que yo no quería ni salir de mi casa, pero esto sí que me ha ayudado mucho, y desde que empecé mi trabajo con TBC, que hemos hecho el documental, me ha servido mucho en el equipo que trabajábamos, con mis compañeros y compañeras, me daban mi espacio, ¿no?, para grabar en los momentos que quería, o parar en los momentos que decía que ya yo no quiero ni hablar de esto.
Momentos muy duros. Es un trabajo, el del documental, emocionalmente desgarrador, pero también es un alegato, Khadija, a la resistencia, ¿no? Hay muchas personas que te intentan ayudar, abogados, profesores, ¿no? Te dicen que es muy complicado, te aconsejan que primero te asegures la nacionalidad española. Yo no sé cómo está este punto, ¿no? ¿En qué proceso estás ahora? Porque, claro, si tú no estás registrada como ciudadana, como madre de tus hijos, es muy difícil, ¿no?, poder llevártelos contigo.
Cuando vi que en muchas ocasiones me decían que tú, como no eres española, no tienes nacionalidad española, es más complicado siendo refugiada, ¿no? Entonces yo, en agosto de 2025, solicité la nacionalidad española por carta naturaleza. Y pues estoy esperando. De momento no me han dicho nada. Es como llevo 5 meses, ¿no?, esperando. Pero todavía no me han dicho nada, que me van a conceder la nacionalidad o no. Cuando me den la nacionalidad, esto sí que me ayudará mucho, ¿no?, a recuperar a mis hijos. Yo estoy ahí luchando ver que cuándo y cómo me pueden conceder la nacionalidad o no, es que no se sabe.
Como el tablet de Omar se ha conectado desde de Kabul, pero los abogados dicen tengo que pedir pruebas con fotos y vídeos, que alguien me mande que los niños están ahí.
Hay momentos en el documental, Khadija, muy asfixiantes, ¿no?, diría, en este proceso de localizar, de intentar contactar, de hablar con tus hijos, ¿no? Una comunicación que el padre de los menores te bloquea, ¿no? Esta situación asfixiante, ¿cómo se gestiona? Es que como madres también esta intensidad emocional te llega muy directamente, ¿no?, a la boca del estómago.
Fue durísimo. primero es que no sabían, ¿no? Es muy difícil entender que en Afganistán localizar a los niños, ¿no? Es muy complicado porque ahí no tenemos códigos postales, ¿no? Las calles están anombradas, pero no están en Google Maps. Localizar a los niños fue para mí muy complicado porque sabía que dónde viven, pero no podría decir a la persona que iba ahí, ¿no? Que dónde están y cómo. Fue muy complicado. Pero es que es una realidad de que muchas mujeres afganas han vivido y algunas siguen viviendo esto. No digo solo mujeres afganas, muchas mujeres refugiadas que salen de su país, esto les pasa mucho porque el marido y el maltratador sabe que si vuelve a país de origen ya no puede hacer nada, ¿no? Por ejemplo, en Afganistán la custodia no puede ser del madre, la custodia de los niños siempre es del padre. Entonces, saben que no podemos hacer nada, entonces vuelven al país de origen. Por eso yo quería también que a través de este documental que nos den protección a las mujeres que tenemos estos problemas, ¿no? Vivimos con el maltratador o ya estamos separados, que estas cosas sí que puede pasar. Y estoy segura que muchas madres si vean este documental van a estar muy impactantes de que cómo es posible en este siglo que vivimos, ¿no? Que estamos luchando por otras cosas, pero hay países que la madre no tiene ningún derecho.
Como es el caso de Afganistán, efectivamente. Telespectadores, ¿no? La gente, el público que vea el documental puede pensar, ¿no? ¿Por qué Khadija no se llevó a los niños cuando el padre de los menores, ¿no? Accedió a un permiso de visitas cuando estaban en Alemania, ¿no? ¿Qué te frenó?
Pues esto, no podemos olvidar el caso de Juan Arriba, ¿no?
Que estoy cogiendo más fuerza que nunca para acabar con esta violencia que se está ejerciendo ya en mi hijo pequeño, basta.
26 de febrer de 2026, Juan Arribas a la sortida del Tribunal de Càller, a Sardenya, en el judici contra el seu exmarit per maltractament. El fill petit de la parella encara viu amb ell.
¿Qué ha pasado con ella? Yo quería traer a mis hijos de ahí porque ya estaban conmigo, pues el padre estuvo en su casa y los niños estaban conmigo. Pero me daba miedo y yo hablé con los abogados que puedo traerlos. Y me dijeron, no, esto es como si tú coges y los niños y traes, es secuestro de los menores, ¿no? Entonces esto te va a perjudicar. Y por eso yo dije, vale, pues voy a hacer todo lo que dicen los abogados. Pero esto ha hecho su padre. ¿Quién va a decir que esto fue un secuestro de los menores, que el padre de los niños les llevó a Afganistán y volvió con los niños a Alemania? Nadie habla de esto. Pero si yo, como madre, quería traer a mis hijos, a mí me dijeron que esto se puede como ser secuestro de los menores. Esto es injusticia. Esto que he escuchado mucho de los afganos que me decían, pero es tu culpa, tú no has hecho nada, tú no quisiste traer a tus hijos, pero no saben que por la ley, es que yo no podría esto.
Som al Solidari, som a Catalunya Ràdio, estem conversant amb la periodista afganesa Khadija Amin, refugiada a Madrid. Khadija, tu història és una història con muchísimas capas, és una història, com decíamos antes, de resiliència que empieza con 19 anys.
Sí, yo tenía 19 años cuando me obligaron a casarme. Digo que esto empezó cuando yo era muy pequeña porque yo estudié en clases clandestinas, ¿no? En primer régimen de los talibanes. Desde ahí se empezó porque en ese momento veía que no me permitían estudiar por ser niña, ¿no? Los niños estudiaban y a nosotras, a mi hermana, a mis primas, no nos permitían estudiar porque éramos niñas. Hemos empezado a estudiar en clases clandestinas y ya poco a poco que abrieron las escuelas, que hubo el cambio del gobierno, y a los 19 años me obligaron a casarme con mi ex marido. Esto es como nos dicen, ¿no? Que hay que aguantar, hay que soportar, porque para ser buena mujer, y yo también quería ser buena mujer, pensaba que esto, ¿no? Obedecer a tu marido y hacer todo lo que quiere él, es como ser buena mujer en la sociedad, pero no sabía que esto no es la realidad. Somos mujeres y tenemos derechos de estudiar, de trabajar, de todo lo que queremos, pero en Afganistán desafortunadamente esto no fue así. Durante 6 años que viví con él, sufrí mucho maltratos físicamente, psicológicamente, hasta el día que me divorcié de él. Y ya ahí pues hubo otro cambio para mí, que empecé a estudiar el periodismo y a la vez mi trabajo como presentadora. Por las mañanas estudiaba y luego iba a la oficina trabajando hasta el día que yo salí de Afganistán.
Pero la decisión, Khadija, de decir hasta aquí, para hacer frente también al señalamiento, ¿no?, a la estigmatización social, de dejar al marido en una sociedad absolutamente patriarcal.
Esa decisión no fue fácil, porque primera vez que yo quería, cuando estuve comprometido con él, yo quería separarme, pero me amenazaron, la familia no me permitió esto. Pero en una sociedad como Afganistán, decidir el divorcio no es fácil. Sabes que vas a enfrentar con muchas dificultades, la familia te va a apoyar o no, pero en ese momento estaba leyendo un libro que se llama No estás sola, y de esto yo aprendí muchas cosas, que se puede rehacer la vida y no es necesario estar con un hombre maltratador que te pegue, que te maltrate todo el rato, y la vida no es así. Entonces yo decidí divorciarme y dije a mi madre que ya no puedo continuar con él, porque intenté varias veces suicidarme. Y hubo este, como para mí, hubo este cambio de decir ya no quiero seguir con él, y volví a casa de mis padres. Entonces desde ahí pues empecé los trámites para divorciarme, aunque pedí mis derechos, porque no sabía qué derechos podemos tener las mujeres en el divorcio, porque en Afganistán el divorcio no es fácil, que si quiere alguien divorciarse es muy complicado para las mujeres. Para los hombres es muy fácil, 3 veces dicen divorcio, ya estás divorciado, pero para las mujeres no es tan fácil. Pero logré el divorcio y empecé mis estudios, y no he terminado mi carrera porque ya llegaron los talibanes. Mi vida fue así.
En 2021 vuelven los talibanes, tú estabas en la televisión pública afgana, cubrías atentados, presentabas el informativo matinal, y todo eso termina de forma abrupta.
Salam waqt bakhair ba khabarhay saat 12 roz ba man Khadija Amin khosh omadid.
Yo siempre digo que este día, el 15 de agosto, por la mañana hablaba con mis compañeras que llegará un día presentaremos noticias sin velo. Esto estábamos planteando, ¿no? De esto estábamos esperando, que esto nos vamos a lograr. Pero justo este día, después de que presenté el informativo de 9 de la mañana, me tocó salir a hacer otro reportaje. De repente cambió la situación y mi jefe me dijo que ya no puedes volver.
Tuviste que salir en los vuelos fletados por el gobierno español. Tu destino fue Madrid, y luego aquí empieza otra capa, ¿no?, de esta historia personal tan intensa de resistencia, ¿no? Porque tu historia como refugiada aquí tampoco ha sido un camino fácil.
Sí, es que primero desde que yo salí de Afganistán estaba en shock. No sabía que dónde voy, cómo será mi vida, porque veía que no he podido despedir a mis hijos. Tuve que dejar detrás muchas cosas, ¿no? Mujeres en mi país, mi carrera, mi vida profesional, todo. Tuve que dejar todo. Pero al llegar a España, poco a poco, mucha gente me conocieron, que me contactaban a través de mis redes sociales. Esto cambió, ¿no?, la situación, y aprendí el idioma porque no sabía nada de español. Entonces, aprender el idioma, la adaptación no es fácil, ¿no? Al principio, cuando venía a Madrid, porque desde Madrid me llevaron a Salamanca, venía a Madrid y veía muchas cosas, esto me afectaba, ¿vale? Por ejemplo, en las escaleras, ¿no?, que hay eléctrico en el metro, ¿no?, cuando entras en la estación de metro.
Sí.
Esto me afectaba y decía, mira, estos países cómo están desarrollados, pero en nuestro país no permiten a las niñas estudiar. Esto me afectaba muchísimo, y cada vez que veía cosas decía, pero ¿cómo es posible que en Afganistán no permiten a las niñas estudiar, a las mujeres salir de Afganistán, tener llaves propias de mi casa, ¿no? Esto también me daba un poder que en mi país yo no estaba segura, no tenía seguridad. Me tocó, perdón, salir de Afganistán, pero aquí tengo estas cosas, ¿no? Son gestos muy pequeños, pero me daba como el poder de seguir luchando o resistir. Y al poco tiempo conocer, por ejemplo, Reporteros Sin Fronteras, Club de las 25, mi trabajo como escribo para 20 minutos. Hubo muchas cosas, pero esto no fue fácil, porque ser refugiada es algo que no es fácil ya, porque cada momento que escuchas que te dicen refugiada es como que te señalan que tú ya no eres de este país. Claro. Es como una refugiada.
¿Llegaste a dormir en la calle, si no tengo malentendido?
Cuando decidí venir a Madrid, quería salir del sistema de acogida, porque el sistema de acogida es muy complicado, es que como no te permiten viajar, hay muchas cosas que no puedes. Y yo viajaba mucho a Madrid porque me invitaban para charlas, conferencias. Y mi hermano necesitaba dinero para casarse. Entonces mi madre dijo que, hija, si nos puedes ayudar. Y yo decidí venir a Madrid. Empecé mi trabajo en una pizzería, trabajaba ahí. Y luego no tenía un lugar para dormir. Casi como 2 semanas en Madrid. Para mí fue muy duro porque dormir en parque. Y pensaba que en Afganistán yo era presentadora. Y aquí tengo que dormir aquí porque el amigo que me lleva a su casa, pues él, hasta que él no salía de trabajo, pues no podría ir. Una noche que toda la noche que dormí enfrente del Palacio Real, hacía mucho frío. Pero estas cosas se han pasado y ahora que veo las mujeres que si necesitan algo y no tienen habitación o cualquier cosa que necesitan, digo, mi casa es para vosotros, para vosotras. Aunque tengo una habitación, no es una casa. Pero aún así, pues vienen a mi casa, están ahí. Digo que es que he pasado muy mal en Madrid.
Tú también haces charlas y has creado la asociación Esperanza de Libertad con el respaldo de ACNUR para ayudar a las mujeres que aún están en Afganistán. El régimen talibán, Khadija, acaba de aprobar un nuevo código penal que en más de un centenar de artículos legaliza la violencia contra las mujeres que pasan a ser objetos propiedad del marido, pero el control, la vigilancia y el borrado de las mujeres en el país está implantado desde hace mucho tiempo con edictos y decretos que anulan los derechos más fundamentales de niñas y mujeres, ¿no?
L'educació secundària està prohibida per totes les nenes.
Està prohibit treballar fora de casa. Només a Kabul ho poden fer unes poques metgesses i infermeres per atendre dones i nenes si no hi ha homes per fer-ho.
Les dones no poden ser ateses per sanitaris que siguin homes. Tampoc poden estudiar a les facultats de medicina ni d'obstetrícia.
Cap dona pot viatjar sense la companyia d'un germà, pare o marit, ni anar en transport públic quan hi viatgin altres homes.
És obligat a anar tapades, de cap a peus, amb roba negra.
No poden fer esport, accedir a parcs, gimnasos, piscines ni banys públics.
No poden triar amb qui es casen, quants fills tenir ni quan mantenir relacions. La llei exigeix que el matrimoni sigui amb un talibà.
No poden deixar-se veure en finestres o balcons. També queda prohibit fer-los fotos o publicar imatges.
Qualsevol mostra de llibertat d'expressió està penada amb violència física. No poden aixecar la veu en públic ni tenir contacte visual amb homes.
No poden anar als salons de bellesa, que era un dels últims llocs de reunió, perquè els han clausurat.
Parece como que no hay fin.
No hay fin y cada día es peor, porque hemos visto que la situación está empeorando para las mujeres afganas. Con este nuevo código, ¿no? Es que no están ni dentro de sus casas, no tienen seguridad. Porque los hombres, no digo todos, pero la mayoría aprovechan de esta ley, ¿no? De este código penal. Porque dice que, vale, pues nadie te va a proteger si le pega, hasta que no tenga sus huesos rotos o que no tenga heridas abiertas, no puede denunciar. Entonces es como abre el camino para el maltratador, para que maltrate a su mujer. Porque esto he escuchado de muchas mujeres que yo les entrevisté y me dijeron, es que mi marido me dijo que nadie te va a escuchar, ¿no? Entonces digamos que esto ya no tienen una protección, es que no están ahí protegidas. Les pegan, si les matan pues nadie se va a enterar porque los medios están muy filtrados, los medios no pueden hablar de estas cosas y las que no tienen acceso al internet no pueden hacer nada. Es que digo, es horrible la situación de que las mujeres y las niñas viven hoy en día en Afganistán.
¿Qué hubiera pasado si tus hijos hubieran sido niñas en este caso, Khadija?
Yo, aunque a mí me gusta mucho tener hija, pero ahora digo, gracias a Dios que no tengo hijas, porque ya mi hijo mayor cumple 11 años, ¿no? Pues mi hija no podría estudiar. Es que su padre no quería tener hija. A mí varias veces me dijo, si supieras que este bebé, que es una niña, tienes que abortar, porque yo no quiero tener hija, ¿no? Y ahora digo que menos mal que no tengo hija con él, porque a mí me gustaría tener hija, pero con él menos mal que no tengo, porque si no, pues ahora ella en Afganistán no podría ni estudiar y tenía que dejar de estudiar. Es muy duro ver estas niñas de 12, 11, 13 años que ya no pueden ni salir de casa 24 horas, 7 días de la semana y tienen que estar encerradas en casa.
Es una deshumanización llevada al extremo.
Es como el apartheid por razón de sexo, lo que están sufriendo las mujeres y las niñas en Afganistán, y eso debe que ser reconocido internacionalmente, porque si no, no es justicia ver que esas mujeres y niñas, por ser niña y por ser mujer, están ahí sufriendo, y Afganistán es el único país del mundo donde las niñas no pueden estudiar y es peor país para nacer mujer en Afganistán.
¿Hay aliados hombres? En el documental hay algunos de estos hombres que sí que te ayudan, pero tampoco debe ser fácil, ¿no? Alzar la voz, desmarcarte, ¿no?, de las políticas oficiales en tanto que hombre.
Los hombres en Afganistán...
¿O ya les va bien?
Les viene bien, porque ya pueden controlar a las mujeres, ¿no? Ellos están trabajando, ellos no han perdido nada, siguen trabajando, siguen estudiando. ¿Para qué quieren alzar su voz por las mujeres, no? Por eso yo digo que la mayoría son así, que piensan que la mujer debe que estar en casa y cuidar a los niños, preparar comida y servir a los hombres. Por eso, ¿por qué no han hecho nada durante estos 5 años? Que este marzo, 21 de marzo, otra vez empieza el año escolar sin que las niñas puedan ir al colegio.
Sorprende, Khadija, siempre constatar que pese a la brutalidad de las restricciones, las mujeres afganas siempre encuentran una grieta, ¿no?, por donde poder estudiar, por donde saltarse, aunque sea de manera mínima, este sistema opresor, ¿no? ¿De dónde sale esta fuerza?
Hemos visto a lo largo de la historia, ¿no?, que en Afganistán cómo cambió la situación, pero una y otra nos apoyamos, nos damos la esperanza de que la situación se va a cambiar y otra vez tendremos derechos en Afganistán. Eso no es fácil, ¿no? Porque ahora nuestra lucha es en clandestinidad. Las mujeres que están en Afganistán siguen resistiendo en clandestinidad, que por ejemplo manifestaciones en clandestinas, clases clandestinas, que las niñas estudian. Es que digamos que hay que tener esta esperanza y esta fuerza de no rendirnos, porque si no, pues a estos hombres les viene muy bien la situación de mujeres y las niñas de Afganistán.
Tú no te vas a rendir, tienes una lucha para conseguir otra vez traer a tus hijos contigo. Ahora están en Alemania. ¿Qué pasos vas a seguir para intentar volver a estar con ellos?
No voy a nunca dejar de luchar por ellos. Ojalá que podamos conseguir abogados alemanes cuando pueda traerlos a España, porque a ellos les gusta mucho España, les gusta mucho fútbol. Y para ellos es como que venir a España y quieren vivir aquí. Ojalá que podamos, porque aunque última vez que hablé con ellos ya no querían hablar conmigo, porque el padre de mis hijos les ha lavado la cabeza y ellos piensan que yo abandoné a mis hijos. Entonces esto me estaban repitiendo, que mamá, tú fuiste y nos abandonaste, tú no nos quieres, ¿no? Digo que esto, lo que está diciendo ellos, es lo que les enseña su padre, para que me hace daño, porque es una violencia vicaria, ¿no? A través de los niños me está haciendo daño, porque ya ve que después del divorcio, ¿cómo he podido avanzar? ¿Cómo he desarrollado? Trabajé, estudié hasta este punto que yo llegué, ¿no? Esto, como directamente él me no puede hacer daño, lo que está haciendo es a través de los niños.
Claro. Omar tiene 11, Reswan, ¿cuántos años tiene? ¿Y Siwaish?
Son mellizos, tienen 9 años. Sí.
11 y 9 años.
Sí.
Pues yo espero de corazón, Khadija, que pueda recuperarlos pronto, que también se decida sobre tu nacionalidad. Khadija Amin es periodista afganesa, refugiada a Madrid. Trobareu la seva història a Movistar Plus amb el documental ¿Dónde están mis hijos? I també el llibre Sin Velo, publicat a Penguin Random House. Un abrazo muy grande, Khadija.
Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de hoy estar aquí. Esto lo que necesitamos, no, espacios para ir a hablar de la situación, para que no nos olviden, para que no olviden de las mujeres y las niñas afganas.
Gracias.
Gracias.
Esto es nuestra lucha, para que el mundo nos escuche. Las mujeres afganas somos visibles y tenemos derechos. Tenemos derechos de vivir libres. Omar Baktash Siobash, خیلی دوستتان دارم. با امید روزی که با هم زندگی کنیم.
Solidaris, Mercè Folch.
Hem conegut la lluita de la periodista afganesa Khadija Amin i per tancar el programa parlarem de les dones kurdes que formen part de les IPJ, les Unitats de Defensa Femenina a Rojava. Però al món hi ha molts més exemples de resistència capçalada per dones.
Les dones, que sovint són les primeres víctimes d'un règim autoritari o d'un conflicte, precisament aquesta vulnerabilitat forçada pot esdevenir l'espurna que s'encén la resistència i la mobilització social, no? Precisament perquè pateixen d'una manera visible i inqüestionable, poden convertir el dolor i la injustícia en denúncia pública, no?
Qui sentim és Sandra Martínez, criminòloga i coordinadora de l'Àrea d'Alternatives de Seguretat de l'Institut Català Internacional per la Pau, l'ICIP, i ha parlat la Mireia Isart.
A les dones sovint se'ns titlla de sexe dèbil. Aquesta etiqueta, segons Martínez, és una eina del sistema per exercir control.
Aquest relat de sexe dèbil no deixa de ser funcional a aquests règims autoritaris, perquè al cap i a la fi naturalitza l'exclusió tant de l'espai públic com polític.
De resistència femenina n'hi ha hagut en tots els contextos i moments històrics. Pensem, per exemple, en les sufragistes o en el paper de les dones durant la Guerra Civil Espanyola.
Van ser tot un seguit de resistències encarnades en xarxes de suport, no? Tant logístiques i operatives com en relació a l'exili.
Però no totes les respostes a l'opressió amb rostre femení són iguals. Sandra Martínez diferencia entre les que són individuals, on l'objectiu és resistir, persistir i sobreviure, i les que són col·lectives, que tenen una estratègia política que busca sacsejar el poder o derrocar un règim. Per altra banda, també n'hi pot haver d'armades o de pacífiques. Unes volen canviar qui governa i les altres com es governa.
Molts cops en l'imaginari també impera aquesta imatge de que la resistència armada està corporitzada per l'home, no? I la resistència pacífica en la dona com a ésser diví, no? Com un àngel. I per tant també cal evitar aquests essencialismes, no?
La criminòloga també destaca que sovint la maternitat i el dol es troben al darrere de l'impuls de plantar cara. Es veu clarament amb les mares i àvies de la Plaça de Mayo, a l'Argentina, però no és l'únic moviment d'aquest tipus. També trobem mares israelianes i palestines unides per la pau, o mares que denuncien els feminicidis a Mèxic.
Jo crec que aquestes lluites redefineixen la maternitat no només com una qüestió purament biològica, sinó com una qüestió política i comunitària, no? Passen de que la maternitat és entesa com una identitat passiva a ser una estratègia política, una eina de confrontació contra la violència d'estat.
La defensa de la terra és un altre denominador comú en moltes d'aquestes lluites i sovint defensar-la es paga amb la vida.
L'ecofeminisme el que evidencia és que l'explotació de la natura té molt a veure amb l'explotació dels cossos, no? La dominació de la terra és una dominació patriarcal i, per tant, quan hi ha aquestes resistències, no, contra règims autoritaris, molts cops també ho és contra aquests models extractivistes i colonials.
Martínez posa en el focus altres moviments de resistència femenina que han passat molts cops desapercebuts per a la població. Perquè, com passa en molts altres àmbits, quan les dones lluiten, també se les invisibilitza. Ens parla de les dones pacifistes a Rússia, que protesten contra la invasió ucraïna. El moviment transnacional Feminist Resistance Gatherings, que va esclatar a Bangladesh, al Brasil o Kènia, contra el retrocés de drets de les dones i la crisi climàtica. O també un moviment juvenil nascut a Corea del Sud.
També el moviment 4B. És un exemple de resistència juvenil, feminista, alternativa enfront a la misogínia estructural, no? Promou decisions de vida, contra el matrimoni o així, com una manera de desafiar noves normes patriarcals profundes.
Segons l'experta, aquestes xarxes de defensa es retroalimenten entre elles. Això ho veiem en la Lliga Internacional de Dones per la Pau i la Llibertat, en les dones de negre, en Femen o en moltes d'altres.
La solidaritat també depèn de la geopolítica o d'interessos econòmics, no? En tot cas, sí que m'agrada destacar que molts cops els moviments s'inspiren mútuament, no? I aquesta retroalimentació en forma de consignes concretes, inclús a nivell d'estratègies jurídiques o inclús maneres de com ocupar l'espai públic.
Ara bé, que estiguin formades per dones no vol dir que totes tinguin el feminisme com a eix vertebrador. En moltes ocasions, sobretot quan hi intervenen armes, el masclisme es pot colar dins de l'organització i replicar patrons. El patriarcat també intervé en la repressió d'aquestes resistències.
Les dones que es rebel·len pateixen un càstig doble o diferencial, no només per dissidència política, sinó per haver trencat aquestes normes de gènere, no?, que pressuposen callada, passiva, i et converteixen aleshores en mala mare, en una mala esposa. A més, en molts contextos hi ha un tipus de repressió, de violència molt específica, com pot ser la violència sexual, no?
Que me quiten lo que tengo, que me arranquen la vida, que me tiren sus cuchillos, que me priven de mi voz.
Quan s'acaba la lluita, les dones que han estat a la resistència acostumen a ser oblidades. No se les cita a les taules de negociació ni es reconeixen les seves contribucions perquè s'acabi el conflicte.
Moltes dones tan combatents com de la resistència, o sigui, després són retornades a rols tradicionals, però perquè inclús la memòria heroica de per si acostuma a masculinitzar-se.
Tot i això, per Martínez, tenim moltes coses a aprendre.
El coratge no és absència de por. Moltes activistes actuen sabent que poden ser empresonades, que poden patir violència i que, per tant, el coratge polític és actuar malgrat la vulnerabilitat.
Solidaris. Catalunya Ràdio. Mercè Folch.
L'altra mirada, amb Anna Sorinyac.
Després de les reflexions de la criminòloga Sandra Martínez de l'Institut Català Internacional per la Pau, continuem parlant de resistència. Anna Sorinyac, com estàs?
Molt bé.
L'Anna és fotoperiodista i editora gràfica de la revista 5W i avui parlem de les dones del Kurdistan. De quin projecte fotogràfic vols parlar, Anna?
Doncs avui vull parlar d'un parell, de fet, de projectes fotogràfics de la fotògrafa catalana, que és la Victòria Rovira Casanova. Ella és fotoperiodista i documentalista i, sobretot, la seva feina està absolutament vinculada al Kurdistan. De tota la feina que ha fet des de 2017 al Kurdistan, hi ha dos projectes que jo crec que es destaquen per sobre de tota la seva feina, que són davant l'Estat Islàmic, la lluita peixmerga i població civil, i l'últim, que de fet s'acaba d'exposar al Palau Robert i s'inaugura el 9 de març a Donosti, que és Rojava, dones entre guerres. No? Són dos projectes vinculats al Kurdistan, un molt al Kurdistan iraquià i l'altre molt centrat en el rol de les dones, concretament a Rojava, i jo crec que és una de les persones, almenys fotògrafes, que més coneix aquest territori.
Avui ens acompanya la Victòria Rovira. Com estàs, Victòria?
Hola, moltes gràcies, bé.
Com comença aquesta vinculació? Aquest interès per voler retratar, per voler documentar la resistència kurda en perspectiva de gènere?
De gènere. A veure, tot comença perquè, com bé ha dit l'Anna, primer vaig fer un reportatge de llarg recorregut el 2017, vaig fer, bueno, em vaig anar al Kurdistan iraquià. Havia d'anar per un mes, al final em vaig quedar 6 mesos. I vaig començar a documentar, doncs, el tema de la lluita peixmerga contra l'Estat Islàmic, aquestes milícies kurdes i el dolor de la població civil, no? Vaig tornar, el 2018 ja vaig realitzar una exposició.
Però quin és el clec que et fa...
Aquest clec va ser quan jo vaig estar un any abans, el 2016, al camp de refugiats de Dunkirk, no? Era en plan, ostres, hi ha xavals molt joves, què fan aquests xavals aquí, no?
Al nord de França,
Al nord de França, exacte, a Dunkirk, al nord de França. Refugiats que s'anaven, o sigui, que volien passar frontera cap a Anglaterra, però jo no sabia que eren kurds, no? O sigui, sabia que eren de l'Orient Mitjà, però no sabia que eren, no? De quin territori eren, ni què significava ser kurd, no? Ni què eren els kurds, no? Llavors, a poc em van començar a explicar, no, pues que ells havien sigut peixmergos, que ells havien sigut combatents, que ells havien sigut combatents contra l'Estat Islàmic i que els seus familiars també ja ho eren, no, els seus pares. I a partir d'aquí, quan jo vaig tornar, vaig començar a buscar informació.
Eres molt jove, em sembla.
Sí.
Quants anys tenies?
Tenia 25. A mi mare li va agafar un patatús. Era molt jove, sí.
El 2013, les dones kurdes, no? Les unitats de protecció de les dones agafen les armes no només per defensar les seves terres del règim de Bashar al-Assad i de l'Estat Islàmic, sinó també per intentar canviar el seu rol, no? A la societat. No sé si hi vas sovint al Kurdistan. On tens la base? On estàs establerta?
Aviam, ara ja fa un any que no vaig. L'última vegada vaig ser l'any passat, justament ara al març. I durant aquests 5 anys he estat passant per diferents llocs, no? Però sobretot la meva base és Qamishli, és la ciutat on molts periodistes internacionalistes estan allà.
On està situada exactament?
Al nord, més al nord, tocant ja cap a la part d'Iraq. Iraq i Turquia.
I Turquia.
Vale?
El que és important allà és arribar i veure aquest rol, no? Aquest paper de les dones guerrilleres per aturar opressions de tota mena, no? Tu hi has convescut, tu les has retratat a les files del conflicte. Com ha estat aquesta experiència? Com són vistes aquestes dones? Com han canviat, no, la societat d'allà?
Clar, és un tema complex. Tota la zona de Rojava és supercomplexa. O sigui, pensa que jo he estat 5 anys i entendre la complexitat política i social que allà hi ha és complicat, eh? Però sí, el meu principal objectiu era documentar aquestes dones combatents de les IPJ, com havien trencat, doncs, aquestes estructures socials i polítiques, no? Com van agafar aquestes armes, com bé has dit, no? Bueno, arrel de les primaveres àrabs al 2011... com es van constituir el 2013, iniciades per aquesta revolució de Rojava el 19 de juliol del 2012, no? I com aquestes dones, doncs, van agafar les armes, no?, per a canviar aquestes estructures, per protegir la seva població, per protegir la seva cultura, però també per canviar uns rols, no?, dins de la guerra. Dones que surten de les seves llars, dones que surten del seu confort, no?, per dir-ho d'alguna manera, i trenquen, no?, i que van cap a una revolució també feminista.
Què t'han aportat aquestes dones?
Moltíssim, moltíssim. Jo sempre que tinc així com un dia com més fluix o més, no? Només pensar en elles, la fortalesa que tenen, ja està.
Que és tires.
Sí, ja tiro una mica més. Jo mai he conegut unes dones tan fortes. I no parlo fortalesa física, que també és fortalesa mental. I tenen unes conviccions molt fortes. Creuen molt en el seu projecte revolucionari, en aquestes estructures, no? De com han arribat tan lluny i com poden arribar encara més lluny. I no només dins del seu propi territori, que és Rojava, sinó internacionalment parlant.
Som al Solidari, som a Catalunya Ràdio, estem conversant amb les fotoperiodistes Anna Surinyac i Victòria Rovira sobre les combatents kurdes. Anna, jo no sé si coneixes el territori, si la revista heu fet alguns reportatges en aquest sentit, però sí que és cert que les combatents kurdes van omplir mediàticament moltes portades del 2014 al 2019 amb la guerra contra l'Estat Islàmic, i després la cosa va desaparèixer fins que ara, amb la caiguda de Bashar al-Assad, aquesta tensió mediàtica ha tornat. Sí, de fet, jo personalment he parlat amb molta població kurda, perquè molta, doncs, igual que la Victòria els va conèixer a França, doncs a les rutes està ple de gent kurda que ha hagut d'abandonar els territoris. I a la revista, evidentment, hem parlat de les dones kurdes. De fet, a l'últim número de revista 5W hi ha un reportatge sencer de la Victòria, d'aquest Rojava.
La revista que es diu Resistència.
La número 11. Resistència. I jo tinc una pregunta, el que està passant, no? A Rojava està canviant una mica la realitat que nosaltres tenim quasi ja assumida, perquè, com dius, es va fer molt mediàtic la lluita del poble kurd encapçalada per les dones kurdes. I ara, l'última peça que vam publicar a la revista 5W, que l'hem fet a dues mans, perquè volíem tenir testimonis tant dels kurds com de la gent que no és kurda, que habita els territoris, i m'he quedat amb la impressió que hi ha molta gent que no vol el projecte kurd. I això per mi és nou, perquè no sé si hem tendit, evidentment jo tinc admiració absoluta pel poble kurd i la seva lluita, però no sé si s'ha silenciat una mica, no? Em donava la sensació, llegint el reportatge, i això és un, que passava una mica com quan jo vaig anar a l'Afganistan amb els talibans, que deies, ostres, com ha pogut ser que els talibans hagin tornat a arribar al poder a tot l'Afganistan? Bueno, perquè hi ha una part de la població que recolza els talibans. És aquesta la situació en aquestes zones?
Tothom, tots els kurds de la part nord-est de Síria, no? Que al final nord-est de Síria és Rojava, estan d'acord amb aquest projecte. Molta gent s'ha apuntat militarment, molta gent es prepara també militarment, molta gent també fa activisme, molta gent és periodista. Vull dir, jo crec que estan molt, molt orgullosos d'aquest projecte kurd. Jo penso que és més tota la resta de part de Síria. Mm-hmm. No és Rojava, no és la gent kurda de Rojava que no està d'acord amb aquest projecte, sinó tota
clar,
la resta
no em refereixo a la gent kurda, a la gent que habita les zones kurdes, que no és kurda.
Ah, d'acord. T'haig de dir que aquesta integritat que hi ha hagut en aquesta regió, que hi ha doncs, àrabs, no? Armenis, yazidis, assíries, assíriques, vull dir, hi ha una comunitat molt gran que no només és kurda, sinó que conviuen, no?, conjuntament. Molta gent ha donat suport i estan a les files militars, uh-huh. Tant àrabs com assíriacs, com síriacs, vull dir, estan a aquestes llistes, o sigui, estan militarment a dins.
Rojava pot desaparèixer? Clar, han començat a venir amenaces, diguem-ne, a l'estat islàmic, al nou ordre. Quin paper també tenen les dones en aquest sentit, no? Què t'expliquen des d'allà?
Clar, què m'expliquen des d'allà? O sigui, també us haig de comunicar que, clar, jo fa un any que no hi soc, no? Llavors, tota la informació que a mi m'està arribant és a través dels mitjans de comunicació, col·legues que estan allà. És una situació delicada. La Ronahi que ara escoltarem... també ho diu, no? O sigui, al final és un futur una mica obscur. Rojava ha perdut molts territoris arrel d'aquesta escalada militar el 6 de gener del 2026. Hi ha un acord de pau, hi ha aquest procés d'integració entre les forces kurdes i el nou govern de transició de Síria, però això pot ser que els hi dongui una certa estabilitat, no? Perquè els hi han promès que hi hauria una certa protecció cap als kurds, no? Cap a la seva llengua, pot haver una certa protecció, però a la mateixa vegada jo crec que pot estar en perill aquesta autonomia.
Estem sentint de fons una de les militars de l'IPJ, la Ronahi Javad, no? Que ens està una mica explicant la Victòria Rovira el que està dient, no? Quin és el context actual ara mateix a Rojava després de la caiguda, no? Del règim de Bashar al-Assad el 2024.
Ella es va unir a l'IPJ el 2014. No és una militar qualsevol, ella va perdre una cama per un dron turc. Llavors ella m'ha estat enviant uns àudios, he preguntat com veu aquesta situació actual, què és el que ha passat des del 6 de gener del 2026, des de l'inici d'any. I ella em deia, no?, m'explicava una mica el background, o sigui, tot comença amb aquests confrontaments en els barris kurds d'Alep, controlat per les forces kurdes i aquest nou govern de transició de Síria del Jolani, no? Amb el suport de Turquia, em va repetint, no? Diu, el seu objectiu és fer fora els kurds d'allà i controlar el territori, no? Durant aquests confrontaments, una dona militar de les forces kurdes, una dona que es diu Danis, diu, es va suïcidar amb l'única bala que li quedava perquè les forces del Jolani bueno, ja havien agafat l'edifici i ella no volia ser tocada per aquests militars, no? Els militars del Jolani la van tirar del tercer pis on ella estava, no? Llavors em repeteix que van lluitar amb una moral indiscutible, no? Que són les dones fortes. Els homes militars del Jolani tenen un background molt obscur, tenen un rerefons terrorista de l'ISIS i que s'ha vist en repetides fotografies com porten en els braços el símbol de l'Estat Islàmic. Diu, sobretot, que Turquia està involucrat amb aquests atacs. L'objectiu era un genocidi del poble kurd. Ho han destruït tot i fins i tot estàtues de les nostres companyes màrtirs. Diu, ara el seu objectiu és alliberar presoners dels camps de refugiats del Hol. Una cosa interessant que em diu, com puc jo treballar conjuntament amb aquestes mentalitats, no? Diu, han matat les dones lluitadores, han tallat trenes com a trofeu. Quina és la seva moral, quina és la seva religió i quina és la seva humanitat? Diu, els kurds no tenim amics. Ningú ens ha donat suport només en els territoris kurds, Iraq, Iran i Turquia. Diu, no estem sols, som tot un poble. Cada cop creixen més els atacs de l'Estat Islàmic i això és un perill per a la humanitat, no només per Rojava. I em torna a repetir, no, que hi ha un problema de seguretat per Rojava, els atacs, no, intensificats de l'Estat Islàmic i que què passarà amb aquests camps de refugiats del Hol.
Mm. Jo crec que introduïa, no, el testimoni, què passarà amb els camps del Hol, que de fet la Victòria els has fotografiat, mm-hmm. Tens testimonis de que
hi ha amb aquests camps, passant ja. Expliquem-ho.
I crec que és molt interessant que ens faci un apunt de què passa en aquells camps i qui hi ha.
Sí, el Hol és un camp de refugiats. Bueno, hi ha dos, un es diu el Hol Camp i l'altre es diu Roj Camp. Són dos camps de refugiats i allà hi ha més de 54.000 refugiats a dins d'un sol camp. Però no és un camp normal, sinó que la majoria de persones que viuen allà són membres o són familiars de l'Estat Islàmic. Llavors, el tema de seguretat és molt fotut, perquè ara pensa que la seguretat a Amèrica ha marxat, els han deixat els kurds a l'estacada. El problema és que, clar, hi ha dones de l'Estat Islàmic i els seus fills que són de l'Orient Mitjà, però també és que hi ha molta població que és del món. Són dones que estan allà, porten no sé quants anys reclutades, i dels països internacionals ningú les vol i ningú se'n fa càrrec. I clar, això és un perill. És que no és un perill per Rojava, és un perill mundial.
Sí, hi ha molta gent que va anar a lluitar per l'Estat Islàmic que estava nacionalitzada. Estats Units, Suècia... Sí. Que ara els països no les accepten. Llavors estan allà, hi ha una bossa de població sense... apàtria ara mateix perquè no poden moure's d'allà.
Amb el risc
que suposa. En aquesta situació,
no?
Que ens estava explicant la Victòria i la Roani.
Anem acabant. Fes-me un apunt de les fotografies de la Victòria. Hem fet una mica de repàs amb els dossiers de les teves exposicions, Victòria. Clar, són fotografies, això, a les trinxeres, també molt íntimes, no?, on podem veure també ferides.
Sí, jo crec que la clau de les fotografies de la Victòria, més enllà de com fotografia, és l'accés. O sigui, tot el que hem estat escoltant porta Nanti des de 2017, ha estat 5 anys seguint a les dones, té un accés privilegiat però que se l'ha guanyat i això fa que veiem imatges que treuen una mica d'aquest estereotip que també existeix, evidentment, de la dona kurda amb les armes i les trenes, que ho hem vist a 200 milions de fotògrafs fer el mateix, perquè si jo, Inés, segurament faria això perquè no conec la regió, però la Victòria aconsegueix entrar, aconsegueix... Jo crec que hi ha imatges que a la revista, quan editàvem, jo deia, és que això és superimportant, perquè, clar, estem acostumades en guerra a veure la dona com una persona submisa, no la veiem com una persona amb les armes sotmetent als homes, no? I aquí la Victòria té moltíssimes imatges on és la dona que està fent agenollar un home, li està tapant la cara i l'està apuntant amb una pistola, no? I això passa al Kurdistan, passa a altres llocs, però no ho hem normalitzat, no? I jo crec que això és clau de les imatges i després també hi ha moltes imatges de cossos ferits, cossos de dones ferits, i això demostra un accés absolutament privilegiat i és una sort que hi hagi una persona que s'hagi obsessionat amb aquest territori de la manera que ho ha fet. De fet, jo només vull que hi torni a veure què està passant.
Doncs gràcies, Anna Surinyac i Victòria Rovira, fotògrafa, ara amb una exposició en gira, aquest Rojava, Dones entre guerres. Moltíssimes gràcies per passar avui pel programa. Una abraçada, que vagi molt bé.
A vosaltres, moltíssimes gràcies.
Amb l'espai de fotografia acabem, a la redacció i producció Mireia Isart, Mònica Roca i Sandra Novillo, a la part tècnica José Luis Santiso. Gràcies per seguir-nos, que vagi bé, fins aviat.
Aquestes muntanyes que tan altes són em priven de veure mos amors on som. s'abaixaran i les amoretes bé se trobaran. Jo canti, jo no canti, canti pas per vos, canti per mor mia, que és primer que vos. Sota la finestra hi ha un taronger que em fa la flor blanca color de paper, i en l'amor mia, perquè pensi en mi, una flor daurada jo li vull cunyir. Jo canti, jo no canti, canti pas per vos, canti per mor mia, que és primer que vos. Jo canti, jo no canti, canti pas per vos, canti per floretes llevaran matllons.